Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ulleres de sol. Avui gaudirem d'un cel força serè i els propers dies la temperatura pujarà força.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Mira, ara he començat el dia amb alegria, així amb això que ens ha dit l'Albert Aparicio, que les temperatures pujaran força. De fet, ja es comença a notar, però, home, de cara a aquest cap de setmana és bona notícia que faci una mica de bon temps, puguem anar a la platja... La mala notícia, que estarà tot ple de turistes, això no ho podem negar. I també és mala notícia pel medi ambient i pel clima, això també és cert. Però, mira, després de tot aquest temps, tots aquests dies, d'un temps estrany, que ara fa sol, ara plou, ara fa... Doncs que pugin les temperatures. Les 8 i un minut, això és el Supermatí, transmet ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
A les eleccions d'aquest diumenge s'ha parlat molt de nous pactes entre partits, però avui ens preguntem què han votat els teus veïns, o volem saber si ho saps, què han votat els teus veïns en les eleccions municipals 2019. Gerard Descats, bon dia, com ho hem de saber?
Bon dia, tens curiositat per saber com s'ha repartit el vot a les eleccions municipals i què han votat els teus veïns? Descobreixo amb el mapa interactiu a la web de Ràdio Capital de l'Empordà. A l'espai de l'informatiu l'analitzarem detalladament.
Doncs sí, i realment és un mapa molt interessant que situa els vots per districtes censals. Després amb en Gerard ho ampliem. Un pacte amb Esquerra es contempla, però hem de parlar abans. Això és el que ha dit Maite Selva, de Junts per Catalunya a Begur. Això ho va dir ahir a Ràdio Capital.
La líder de Sempre per Begur i Esclanyà, Junts per Catalunya, Maite Selva, no descarta un pacte amb Esquerra Republicana o amb altres formacions per convertir-se en alcaldessa de Begur. Tot i això, diu que encara s'ha de seure a parlar.
I de Begur a Castellplatja d'Aro, perquè Joan Giraut contesta Maurici Jiménez als micròfons de Ràdio Capital.
I ho ha fet de manera clara. En referència a les paraules de Maurici Jiménez del PSC, Giraut ha destacat que la majoria està a nous regidors i que qualsevol que els obtingui governarà. Tot i això, Giraut no ha descartat revalidar el pacte amb els socialistes.
Igual que tampoc ho va fer Maurici Jiménez en l'entrevista que vam fer aquí dilluns en aquest programa, en què li van preguntar si ell estava disposat a compartir l'alcaldia amb Joan Giraut. Recordem que Joan Giraut ha quedat primer, però empatat a regidors amb el PSC de Maurici Jiménez. I ell ens va dir al micròfon de Ràdio Capital que, efectivament, que hi ha sumes que el podrien dur a ell a l'alcaldia de Castellplatja d'Aro. Per cert, que avui al Supermatí farem una ronda d'entrevistes centrades en Torroella de Montgrí i l'Estartit. Parlarem amb el segon a les últimes eleccions al municipi, amb en Marc Calvet, d'Esquerra Republicana, per preguntar-li com d'avançades estan les converses amb Jordi Colomí i si serà possible un pacte que faci el candidat d'Unitat i Progrés Municipal faci alcalde en Jordi Colomí, i si ell està disposat a entrar-hi i a revalidar el pacte de la moció de censura del 2016. Això ho farem de seguida. També parlarem amb el guanyador de les eleccions a l'Estartit, qui serà el nou president de l'EMD de l'Estartit. I al final del programa, en Manel Magrinyà ha entrevistat en Lluís Saiz, que ha estat l'alcalde de la Bisbal durant tot aquest temps i que serà la seva última entrevista en un mitjà de comunicació. Parlaran faran balanç d'aquesta legislatura i dels resultats de les eleccions municipals. Més notícies. Es celebra la Jornada Turisme, Urbanisme i Salut a Sant Feliu de Guíxols.
Es celebra aquest cap de setmana. Serà una jornada acadèmica, formativa i gratuïta a càrrec de l'Ajuntament i la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut. El dissabte es farà la inauguració, una exposició i una conferència, i pel diumenge hi haurà una taula rodona.
I comença una campanya per recollir diners per un nen amb leucèmia de Torroella de Montgrí. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia. L'han iniciat dues amigues de la família i han repartit 90 guardioles entre diversos establiments comercials del municipi i també de pobles propers. A més, també han encarregat polseres per qui vulgui col·laborar solidàriament.
Sant Antoni de Calonge instal·la un sistema de rec intel·ligent. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia des de Sant Antoni. El municipi ja disposa de més de 2 quilòmetres d'instal·lació al llarg del passeig de Sant Antoni i de Torre Valentina, com a resultat del projecte que ha desenvolupat Parcs i Jardins de l'Ajuntament.
En esports, una molt bona notícia. Del Metxal, millor atleta català de l'any per tercera vegada.
Bon dia des de Palamós. L'atleta palamosí Adel Metxal ha estat escollit millor atleta català de l'any 2018 per la Federació Catalana d'Atletisme. Serà el tercer cop que Metxal rebi aquesta distinció, ja que ho va ser també els anys 2015 i 2017.
Gràcies, Dani Pagès. Com dèiem abans, el temps avui està dominat pel sol. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Temps assolellat que en general s'imposarà avui a tot l'Empordà, amb una mica de flux de vent de tramuntana a la part nord de la comarca. Pel que fa al termòmetre, la temperatura mínima rondarà entre els 11-12 graus a l'interior i la màxima superarà els 21 graus. A la tarda pot créixer algun núvol, però poc desenvolupat, i en general el cel restarà força serè. Per demà i els propers dies, el protagonista serà l'augment de la temperatura i el domini del sol.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons, residem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Les 8 i 8 minuts. Ja ho sabeu perquè us hem explicat des del mateix dissabte, diumenge 26 de maig, quan van començar a sortir els resultats, que va ser vora les 11 de la nit, us vam explicar que els resultats eren molt repartits i molt ajustats a tot arreu. Per tant, que hi ha hagut zones d'un poble on ha guanyat un candidat, altres n'ha guanyat un altre, i això ha fet que en global hi hagi hagut molts empats, molts empats. Doncs en un mapa interactiu a radiocapital.cat podeu veure quina força ha tingut cada partit en cada zona concreta de la comarca. Gerard Escaig.
Com es destaca, el color groc d'Esquerra Republicana té més pes a l'oest de la comarca del Baix Empordà. En canvi, el fucsia de Junts per Catalunya té més presència al Baix Empordà central. Tot i això, no es pot passar per alt els diferents colors que ocupen la franja de la costa. Tots per l'Empordà ha tingut molta força a Sant Feliu de Guíxols, guanyant a totes les meses electorals. En canvi, a Begú s'ha dividit el municipi entre tres partits diferents. El nucli urbà amb victòria d'Esquerra, la zona de platges per tots per l'Empordà i, finalment, Esclanyà per Junts per Catalunya. Lluny del que Joan Loureiro, alcalde en funcions de Begú, va dir dilluns al supermatí de Ràdio Capital.
Que la gent de Begú avui Estonia ens hagi donat aquesta confiança, doncs és molt bo.
Una altra divisió municipal és a Torroella de Montgrí, l'Estartit. Al centre hi ha guanyat Esquerra amb força, mentre que a les afores Unitat i Progrés Municipal de Catalunya s'han portat la victòria. D'aquest mapa se'n poden treure moltes dades, com per exemple la clara victòria d'Esquerra a la capital, a la Bisbal d'Empordà, tot i només treure 6 regidors i no assolir la majoria absoluta. S'emporta la victòria a totes les meses electorals. Una altra de les anècdotes que s'extreuen d'aquest mapa de vots per repartits per les meses electorals és un empat a 199 vots. Parlem concretament de la zona de Calonge i Sant Antoni, un municipi dividit en dues seccions censals. En una ha guanyat clarament Avenç Municipal i de Progrés. En canvi, a l'altra secció censal hi ha hagut un empat amb 199 vots entre Esquerra i Junts per Catalunya. En canvi, les candidatures amb suport de la CUP només han aconseguit emportar-se dues victòries, una a Colomers i l'altra a Verges, dos municipis al nord del Baix Empordà. D'altra banda, qui no ha tingut cap victòria, tot i obtenir alguns regidors per tota la comarca, ha estat En Comú Podem i les seves formacions. Un fet semblant, però encara obtenint menys regidors, ha passat al partit de Ciutadans. Aquests dos grups polítics no han aconseguit emportar-se cap mesa electoral com a primera força.
Gràcies, Gerard. Ja us dic, aquesta notícia que hem penjat a radiocapital.cat i que ja està tenint moltes visites és molt, molt, molt i molt interessant. La candidata i líder de la llista de sempre per Begur i Esclanyà Junts per Catalunya, Maite Selva, que va quedar segona en les eleccions a Begur. Tres regidors i a només 34 vots d'Esquerra Republicana amb els mateixos regidors. 3-3, empat a 3-3 que us dèiem que hi ha hagut tants a Begur. Doncs ahir va passar pels micròfons del supermatí de Ràdio Capital i ens va explicar quins plans té de cara a la formació de govern.
Tot i perdre 200 vots i un regidor en comparació als resultats municipals 2015 de Convergència i Unió, Maite Selva no descarta ser alcaldessa. Tot i això, ha assegurat que per a ser-ho ha de pactar amb altres formacions polítiques i que encara no saben què volen i què hi ha damunt la taula.
També es contempla, però tampoc hi ha una seguretat, perquè és el que us dic, no ens hem pogut encara reunir totes les formacions, no sabem què volen, que ens ofereixen, que podem oferir. Per tant, és difícil de... Encara és massa aviat per poder parlar, perquè no ens hem pogut reunir amb ningú.
De fet, de cara a possibles pactes, Maite Selva no ha desestimat un pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya. Ara per ara, primera força a l'hemicicle de Begur.
Entra dintre dels nostres escenaris. Entra dintre. Però hem de parlar. Hem de parlar.
Com tampoc descarta que reparteixi l'alcaldia fent un pacte de govern amb altres formacions. Tot això encara està pendent de parlar amb les altres formacions polítiques. Cal destacar, però, que mentre Maite Selva no descarta cap pacte postelectoral, durant el debat electoral Begur 2019 a Ràdio Capital es mostrava contrari als pactes on terceres forces obtinguessin l'alcaldia del municipi.
Que m'agradaria deixar clar o dir, demanar que es fes cas del que el poble vol i no fer jocs de màgia, de que el tercer sigui alcalde, que el quart sigui primer tenent d'alcalde, perquè no hi ha hagut el resultat exacte i correcte que el poble va demanar.
Això sí, Selva només ha demanat que el proper mandat hi hagi treball en equip, perquè ha criticat la falta d'acord de l'últim govern. Ha destacat que amb l'aparició de noves formacions s'ha d'aprendre a governar en equip, perquè l'època de majories absolutes a Begur ha acabat.
També va parlar amb en Joan Giraut, en clau política, però també anem més al sud, a Castellplatja d'Aro. L'alcalde de Platja d'Aro en funcions, en Joan Giraut, i cap de llista de Junts per Catalunya, va valorar els resultats de les eleccions després de ser guanyador, empatat amb el Partit Socialista a escons i només 121 vots de diferència. Recordem que Maurici Jiménez, que va ser segon, ens va dir a Ràdio Capital que hi havia sumes que el podien fer amb ell alcalde. Què és el que va dir Joan Giraut en aquests micròfons, Gerard Escaig?
Després de les declaracions de Maurici Jiménez a Ràdio Capital, Giraut ha reaccionat a la proposta que el líder dels socialistes a Castellplatja d'Aro va fer. Qualsevol suma que superi els nous regidors, majoria absoluta a Castell-Platja d'Aro, com ha destacat el líder de Junts per Catalunya, és viable per aconseguir l'alcaldia.
Això és una evidència, doncs, mirant el plantejament de que a partir de nou tothom, d'una suma que faci 9 o més, tothom pot anar a l'alcaldia, és una evidència.
Com ha destacat Joan Giraud, després de perdre un regidor en comparació als resultats del 2015, cal tenir una formació política que li doni suport per poder formar govern. Durant els últims dies ha valorat positivament el pacte de govern que s'ha fet amb el Partit Socialista durant l'últim mandat, un pacte que ja va remarcar durant el debat electoral Castell-Platja d'Aro 2019 a Ràdio Capital de l'Empordà. En referència a la independència de Catalunya, Giraud ha deixat clar que ja han governat amb el PSC i que hi ha un pacte entre diferents ideologies. Un pacte que, ha remarcat, ha de posar el municipi abans que els temes nacionals.
I vam pactar, en aquest cas, amb el PSC, en el qual vam plantejar que la qüestió nacional no interferiria per res amb el pacte de govern i que se'n respectaria mútuament.
En referència a la nova formació política de Som, liderada per Adrià Tauler, Giraud només té bones paraules. Ha felicitat el grup per ser gent jove que s'interessa per la política local i també ha destacat que parlarà amb ells, però sempre buscant enteses per beneficiar el municipi.
I marxem a Torroella i l'Estartit. En aquest municipi els resultats van ser una mica més clar que en d'altres. Recordem, Unitat i Progrés Municipal va guanyar amb 6 regidors. Esquerra Republicana van ser segons amb 4 i a partir d'aquí Junts per Catalunya 2, CUP 2, Compromís amb Torroella i l'Estartit, el partit de Jordi Cordón 1, l'Estartit Som Tots 1 i, atenció, van trair Ciutadans amb un regidor. Per parlar de totes aquestes, de tots aquests resultats, tenim al telèfon en Marc Calvet, que era el cap de llista d'Esquerra Republicana. Senyor Calvet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valora aquests resultats els 4 regidors d'Esquerra Republicana que fins ara ocupava l'alcaldia?
Bé, nosaltres els resultats es veuran de manera positiva. Hem tingut més vots que mai, no havíem arribat a passar mai dels 1.000 vots en unes eleccions municipals.
És per 67 vots més que 1.000, sí.
Sí, hem fet 1.067, per tant, no havíem arribat mai ni costat aquests 1.000 vots. Per tant, el resultat aquest ha sigut positiu, hem crescut en percentatge de vot també respecte a les anteriors eleccions. El que passa, amb un resultat així, nosaltres pensàvem que ens aniríem a 5 regidors. El que ha passat és que UPM ha crescut molt més, els hem felicitat, hem fet un resultat magnífic i per això hi ha aquesta diferència de regidors.
Clar, vostès es mantenen en els 4 regidors que tenien fins ara. UPM fins ara en tenia 3, ha doblat els resultats i en té 6. Jo li demanaria, bueno, no sé, això és difícil de preguntar i de dir, però si... ha pensat, ha tingut temps de pensar els motius d'aquests resultats, d'aquesta victòria de UPM i vostès com a segona posició?
Sempre és difícil pensar exactament el per què s'ha votat una opció o una altra. En general, jo crec que s'ha valorat la feina del govern dels darrers 3 anys. Els darrers 3 anys era un govern que hi havia altres formacions, però que bàsicament lideràvem Esquerra i UPM. Nosaltres hem fet un relleu molt important al capdavant de la llista, en el qual el que era l'alcalde, Josep Maria Rufí, doncs va deixar-ho, no s'ha tornat a presentar, jo he agafat aquest relleu, però a més la resta de companys de la llista en les primeres posicions tot era gent nova, era un canvi molt important que crec que a molta gent ha engrescat, però que també ha sigut unes votacions en clau de que el govern jo crec que la gent el valorava positivament, el valorava que les coses funcionaven, i ha sigut una votació que sembla en clau continuista que les coses continuïn igual. I en aquest sentit, UPM, que mantenia els mateixos regidors que hi havia al govern, etc., doncs potser ha capitalitzat més aquesta voluntat de que les coses no canvien massa i que les coses continuïn igual.
Aquí en aquest cas els dos primers partits sumen una majoria molt àmplia. Recordem que la majoria absoluta està situada a 9. Fins ara, els dos a les eleccions del 2015, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que eren els dos primers, sumaven 8. Ara, els dos primers, i recordem que les relacions entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana no van ser bones, en aquest cas, UPM i Esquerra sumen 10. És viable una suma dels dos partits més votats a Torroella de Montgrí?
És possible. Evidentment, la sensació en el poble i la sensació després de les votacions és que bàsicament és el que la gent demanava, no? De que es continués treballant en la mateixa línia que estaven treballant, i evidentment és una suma que és possible. Hi ha, UPM té altres opcions segurament, però creiem que aquesta és una suma que realment és possible i potser és una mica el camí que es marcaven les votacions. Nosaltres, en tot cas, ja vam dir abans de les eleccions que quan arribés el moment dels pactes, que segur que haurien d'arribar, els afrontaríem amb la voluntat de fer les coses senzilles, de fer coses que fossin fàcils d'explicar a la gent i que tothom pogués entendre. És una mica, hem de plantejar-nos, no?, aquest fet de si ets la segona força, entrar a govern amb la primera, sempre és una cosa que de vegades un pensa, home, potser el més lògic és anar-te'n a l'oposició. És un plantejament que s'ha de fer i s'ha d'acabar de fer, però, bueno, parlarem amb tothom, parlarem amb UPM, evidentment, i veurem en quines condicions i quines són els objectius, al final es marcar objectius i condicions per tal de formar un govern.
Fixi's, una dada que destacàvem l'altre dia és que, segons els meus càlculs, potser estic equivocat, però dels 18 regidors que formen el ple municipal, només n'hi ha dos que siguin crítics amb l'acció de govern fins ara, perquè si comptem UPM i Esquerra formant part del govern, Junts, les dues regidores que han sortit de Junts formaven part del govern, la CUP va donar suport a la moció de censura i en els debats electorals sí que va fer crítiques, però va fer una valoració no del tot negativa. L'Estatit Som Tots formava part del govern. I després tenim en Jordi Cordona amb Compromís amb Torroella de Montgrí i l'Estatit, i Ciutadans, que ha aconseguit entrar a l'Ajuntament. Com valora aquesta entrada de Ciutadans a l'Ajuntament?
Jo entrada de Ciutadans no la valoro massa. Jo crec que no ha fet pràcticament campanya, no ha fet cap aportació a nivell municipal, i bueno, ha fet una estirada d'algun vot que en clau nacional, jo entenc, i ha aconseguit treure un regidor. Jo crec que és molt menys del que pensaven, i bé, estan a l'Ajuntament i respecte com a tota la resta de regidors, i nosaltres els combatem amb idees i argumentant.
Marc Albert.
Perdona. No, anava a dir, pel que fa el primer comentari que me feies, que la majoria de regidors no són crítics amb l'acció de govern, jo crec que és una mica el que t'explicava. Jo crec que l'acció de govern els darrers 3 anys ha sigut bona, la gent ho ha valorat així, la gent ho ha percebut així, i per això hi ha hagut aquests resultats, i per això hi ha aquesta composició del consistori en el qual es pot arribar a aquesta conclusió.
Perfecte. Marc Albet, cap de llista d'Esquerra Republicana i que ara ha de formar govern, ha d'estar en aquestes negociacions per veure si entren a formar part del govern de Torroella o no. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Cada matí de 8 a 9 és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar...
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Les 8:24. No ens movem de Torroella de Montgrí l'Estartit perquè hem de parlar de l'Estartit. Qui ha guanyat i qui serà el proper president de l'EMD serà en Francesc Ferrer de Més per l'Estartit UPM, que ha desbancat en Genís Dalmau de l'Estartit Som Tots. Parlem amb ell, amb en Francesc Ferrer. Senyor Ferrer, bon dia.
Bon dia, Dani.
Jo crec que ara estava pensant, potser m'he extralimitat i he dit que serà el proper president, però no sé si aquí es poden fer sumes o ja directament el candidat més votat rep la presidència.
Bé, les entitats municipals, els candidats és una entitat presidencialista i el vot és directe del candidat. Vull dir, no hi ha possibles coalicions, no hi ha cap mena de dubte de qui s'escolleix, vull dir, perquè s'escolla la persona que ha de dirigir aquest projecte durant els propers 4 anys.
Com s'explica aquesta victòria? Què en pensa d'aquesta victòria per sobre de qui fins ara era el president, en Genís Dalmau?
Bueno, nosaltres vam començar un projecte fa 4 anys amb molta il·lusió, nascut des de sota, i jo crec que l'èxit ha estat el parlar amb el poble i obrir-nos al poble. Jo crec que molta gent que l'Estartit quedava a casa, no solia exercir el vot i estava amb aquesta inèrcia de, bueno, sempre és el mateix, els hem sabut despertar i els hem generat la il·lusió de poder fer un canvi a l'Estartit i generar aquest somriure que hi ha als carrers de l'Estartit.
En què canviarà la gestió respecte al que s'ha fet en els últims 4 anys?
Bueno, la nostra idea, el nostre projecte, en principi és que sigui un mandat més proper al poble, escoltar molt a la gent. Sabem moltes necessitats que hi ha a l'Estartit. L'Estartit necessita un rentat de cara, necessita tornar a recuperar la il·lusió. Els grans projectes ja ens venen sempre perquè estan ja adjudicats o venen per grans ens, com pot ser l'Ajuntament o ja la Generalitat o el Port de la Generalitat. Nosaltres seguirem, perquè tot el que vingui a l'Estartit benvingut és, no mirem colors, sinó que mirem il·lusió i projecte.
Això li preguntava, el projecte que s'ha presentat durant el mandat de Genís Dalmau, els projectes de remodelació de la zona comercial, el passeig, què en penses? Continuaran endavant?
Home, i tant, això és vital per l'Estartit, i a més l'ampliarem, perquè nosaltres no ens quedem estancats en 4 carrers, sinó que obrim i eixamplem les mires i sabem que l'Estartit, a part del nucli comercial històric, hi ha altres punts en el poble, com és l'Avinguda de Grècia, l'Avinguda de Carrer de Roma, on podem dinamitzar molt més el comerç i l'activitat gastronòmica i de restauració, que és del que vivim l'Estartit. Tenim la zona dels Salats, que també té un gran potencial. Hem de fer moltes coses. Els Griells hem d'intentar que el Griells sigui la gran entrada al parc natural de la Platera, i això també pot donar dinamisme econòmic en tema gastronòmic i comercial. Vull dir, l'Estartit té molt de camp per recórrer i evidentment aquest projecte, jo crec que aquest pla de comercial se'ns quedarà petit i l'haurem de fer encara més gran.
Senyor Francesc Ferrer, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Hem fet una entrevista molt ràpida, però estem fent una ronda ràpida amb candidats i amb guanyadors d'aquestes eleccions, i avui volíem parlar amb vostè i fer aquesta primera valoració, i tindrem temps, molt de temps, durant aquests 4 anys perquè vostè ens expliqui novetats i coses que vagin passant a l'Estartit. Moltíssimes gràcies per ser avui en aquesta ronda de contactes de Ràdio Capital.
Moltes gràcies, i sobretot vull felicitar a tota la gent que ens ha fet confiança a l'Estartit i que ens ha donat aquesta força per tirar endavant el nostre poble. Gràcies a tots i a disposar com sempre.
Vinga, que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Adéu. Nosaltres tenim més notícies. Per començar, ens porten a Torroella. De fet, ens mantenen a Torroella, perquè han detingut un home de Verges que distribuïa droga a Torroella de Montgrí. La detenció s'ha fet aquest dissabte després que observessin com passava els ocupants d'un vehicle amb... La detenció s'ha fet aquest dissabte després que observessin com passava els ocupants d'un vehicle amb bolcalls. Se li han confiscat més de 600 euros en cocaïna.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un home de 40 anys i veí de Verges com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar el mateix dia 25 al passeig Vicenç Bou de Torroella de Montgrí, on agents del grup de delinqüència urbana de la comissaria de la Bisbal estaven fent tasques de vigilància per evitar la venda i consum de substàncies estupefaents a la població. Cap a un quart de cinc de la tarda, els Mossos, que estaven amagats i utilitzaven uns prismàtics, van observar un home que s'aproximava a un vehicle i passava als ocupants uns embolcalls del que podria ser algun tipus de substància estupefaent a canvi de diners. Els agents de seguretat van aturar el vehicle un parell de carrers més avall i van identificar les dues persones que l'ocupaven. Van comprovar que en total havien comprat 5 embolcalls de cocaïna. Els agents van comissar la droga i van denunciar el comprador en virtut de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana. Davant les evidències i anteriors sospites que el venedor traficava amb substàncies estupefaents, els agents van establir un dispositiu de vigilància per tal de poder detenir-lo. Poca estona després, el van localitzar a peu pel carrer i després que aquest va voler esquivar els agents, va poder ser aturat i identificat. Durant l'escorcoll, els Mossos li van trobar 2 telèfons mòbils, 10 paperines de plàstic amb cocaïna, exactament iguals a les decomissades als compradors, i un comprimit amb 60 grams també de cocaïna. En total, es van comissar 10 grams de cocaïna valorats amb uns 605 euros, segons l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior. El detingut amb antecedents va passar el diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de la Bisbal, que va decretar la seva llibertat en càrrecs.
Es tracta d'un esdeveniment acadèmic, formatiu i gratuït.
Gràcies a... Gràcies, Miquel 40. Ara hem de moure'ns cap a Sant Feliu de Guíxols, perquè aquest cap de setmana se celebra la Jornada de Turisme, Urbanisme i Salut a Sant Feliu. Es faran conferències, exposicions i una taula rodona, entre altres. Helena Santín.
Es tracta d'un esdeveniment acadèmic, formatiu i gratuït. Va a càrrec de l'Ajuntament de Sant Feliu i la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural. El dissabte es farà la inauguració al Museu d'Història del municipi. Després es presentarà l'exposició Salut i Banys de Mar i una ponència sobre el naixement del turisme modern. Pel diumenge està programada una conferència sobre el turisme a S'Agaró. També s'organitza una taula rodona sobre el llibre de Joaquim Puigvert, Balnearis, Estiueig, Literatura. Les activitats comptaran amb diferents historiadors, catedràtics i experts en la matèria. L'objectiu de la jornada és analitzar el turisme de salut, cosa que la càtedra porta temps estudiant, però aquest cop ho fa des de la dimensió urbanística. Hi col·laboren també l'Ajuntament del Castell-Platja d'Aro, la Generalitat, el Col·legi Oficial de Metges de Girona i el DIP Salut.
A Torroella ha començat una campanya solidària per un nen de 9 anys del municipi que va ser diagnosticat amb leucèmia i que ara està ingressat a la Vall d'Hebron. Eugènia Güell.
Sí, s'han repartit 90 guardioles per establiments del municipi i també de... Sí, s'han repartit 90 guardioles per establiments del municipi i també de pobles dels voltants, per qui vulgui col·laborar de manera voluntària. I també s'han encarregat polseres de suport. La campanya ha estat impulsada per dues veïnes a Torroella de Montgrí i es diu Per a tu, Àlex. I han explicat que, en base a aquesta campanya, també crearien una pàgina de Facebook per on informarien de l'impacte que té la recaptació dels diners que la gent doni voluntàriament i solidàriament, i també per on explicarien l'evolució del càncer del nen. L'infant va ser ingressat a la Vall d'Hebron ara fa 2 setmanes i haurà d'estar en tractament almenys 9 mesos. La família, a banda d'explicar la seva situació, també ha agraït molt el suport i a tota la gent que col·labori solidàriament.
I a Sant Antoni ja disposa d'un sistema de rec intel·ligent i autogestionat. Més de 2 quilòmetres d'instal·lació al llarg del passeig de Sant Antoni i de Torre Valentina són els resultats del projecte que ha desenvolupat Parcs i Jardins de l'Ajuntament. Maria Monteis.
Segons ha informat El Punt Avui, aquest nou sistema de rec permetrà reduir el consum d'aigua municipal i s'afegeix als projectes de ciutat intel·ligent, o també conegudes com a Smart City, com per exemple els passos de vianants que s'il·luminen quan algú vol travessar. Actualment, però, aquesta instal·lació al passeig marítim està en fase de proves, ja que el consistori vol veure quin és el seu funcionament per acabar-lo implantant a la resta d'espais verds del municipi, com els carrers on hi hagi arbres. El sistema de rec disposa de sensors des d'on es controla el consum d'aigua, es veuen les possibles avaries i s'adapta a les condicions meteorològiques. Cada vegada són més els municipis que opten per aquest tipus d'instal·lacions perquè permeten adaptar el rec en funció de la vegetació que hi hagi en aquell espai o bé utilitzar-lo en moments puntuals i necessaris. També tenen en compte les condicions ambientals en funció de la humitat del sol i a cada sector funciona de manera autònoma i independent, sectoritzant les zones de reg de manera individual. Gràcies a la telegestió es poden controlar immediatament les instal·lacions i afavoreixen l'estalvi de l'aigua, les feines de manteniment i l'augment de l'eficiència de la gestió. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha apostat per projectes Smart City i concretament en aquest cas han fet que el rec instal·lat sigui compatible amb l'eina Sentilo. Es tracta d'una plataforma que distribueix informació a través de tots aquells municipis que també la tenen i poden gestionar d'aquesta manera els dispositius de la ciutat intel·ligent des de qualsevol ciutat que tingui com objectiu la transversalitat i la interoperabilitat entre elles.
I els esports. Adel Meixal l'han escollit com a millor atleta català per tercera vegada. Dani Pagès.
Bon dia des de Palamós. L'atleta palamosí Adel Meixal ha estat anomenat millor atleta català de l'any 2018 per la Federació Catalana d'Atletisme. Meixal és el tercer cop que aconsegueix aquest guardó que ja se li va atorgar als anys 2015 i 2017. Al seu costat, la velocista Estela García rebrà el guardó com a millor atleta per primer cop. Els guardons es lliuraran el dia 13 de juny coincidint amb la 28a Diada de l'Atletisme Català. Durant la Diada també es lliuraran guardons als millors atletes de les diferents categories, als plus masclistes, també als millors clubs i hi haurà també mencions especials per als jutges. L'any passat, Meixal va acreditar un cinquè lloc al Mundial de Pista Coberta en els 3.000 metres de Birmingham i una quarta plaça també als 10.000 metres a l'Europeu de Berlín. A més d'endur-se els títols, els estatals de 1.500 metres i 3.000 metres en indoor.
Passen 6 minuts de 8:45 del matí. I com us dèiem, avui matem aquesta entrevista que el nostre corresponsal a la Bisbal, en Manel Magrinyà, li ha fet a qui fins ara era alcalde de la Bisbal, de fet ho encara ho és en funcions, i és la seva última entrevista com a alcalde. Manel, amb Lluís Sais.
Lluís Sais està esgotant els seus darrers dies com alcalde, en aquests moments ja en funcions.
Sí, sí, en funcions.
En alcalde en funcions de Palau-Sisbal. En primer lloc, molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Manel.
Faia molta il·lusió aquesta entrevista, perquè bé, Lluís Sais és ja part de la història d'aquesta ciutat. Són dos mandats, serien tres, un estroncat.
Sí. Tres vegades alcalde, ho passa que una vegada 5 mesos.
Una vegada va durar molt poquet. Llavors, bé, penso que és una etapa que es tanca de Palau-Sisbal. Se n'obre immediatament una altra. En primer lloc, m'agradaria començar per fer-te una pregunta. Com està la història de la querella?
La història de la querella, extraoficialment, pel que jo sé, sembla ser que Fiscalia no ha presentat recurs davant l'audiència. És el que em consta extraoficialment. Ara falta la confirmació oficial, que hauria d'arribar en principi doncs, aquesta setmana. Conforme doncs, el no haver-hi recurs per part de Fiscalia, doncs, la querella quedaria arxivada de forma definitiva.
Cal recordar als nostres oients que Lluís Sais va ser objecte d'una querella criminal pels fets de l'octubre per part de la Fiscalia. La jutgessa de la Bisbal va fer el sobreseïment de la causa, estimant que no hi havia motius aprovats, i estàvem una miqueta en l'impàs aquest de veure què feia la Fiscalia. Bones notícies, felicito. T'haig de felicitar, evidentment, doblement, perquè bé, de venir d'una jornada electoral, que ha sigut un triomf espaterrant d'Esquerra Republicana, amb un nou candidat, amb la qual cosa, vull dir, és un nou candidat darrere una persona que, a més, jo ho he dit moltes vegades en públic i en privat, és clar, substituir Lluís Sais no és fàcil, Lluís Sais amb els seus llums i ombres, que després hi entrarem, vull dir, evidentment, és una persona fàcil de substituir, bé, i penso que l'Enric Marquès ho ha aconseguit i en nota.
Sí, jo crec que el resultat és molt i molt bo, com tu comentaves abans, i jo crec que és bo amb doble sentit. Jo crec que el primer sentit, és a dir, evidentment quan hi ha unes eleccions municipals els partits que han estat governant, doncs, és quan passen examen i han de rendir comptes davant de la ciutadania. En aquest cas, doncs, Esquerra havia governat aquests 4 anys juntament amb la CUP Iniciativa i liderant, en aquest cas, aquest equip de govern. Per tant, hi havia, per primer, en aquest cas, doncs, aquest passar examen, i després hi havia un fet, com tu dius, doncs, que evidentment que no era, que era molt rellevant i que era diferenciador de les altres candidatures que fonamentalment, bàsicament, doncs, repetien candidats o candidata, no? Que era el relleu, en aquest cas, en el fet d'encapçalar la candidatura d'Esquerra amb el candidat a l'alcaldia, amb el persona de l'Enric Marquès. I jo crec que aquest examen, per dir-ho d'una manera, doncs la gent de la Bisbal, doncs, també ho ha valorat positivament. És a dir, em sento doblement satisfet, un, perquè entenc que la gestió està valorada positivament, segon, que pel fet de que crec que aquesta decisió personal, doncs, que vaig prendre de posar punt i final a una etapa i fer un pas al costat, doncs, i que era el moment, doncs, en què l'Enric Marquès encapçalés la candidatura, doncs això també ha generat confiança en la ciutadania, perquè l'Enric sigui qui lideri aquest projecte de ciutat, doncs, que Esquerra Republicana ha liderat els darrers anys i t'hi doni una continuïtat. Jo crec que és un doble val que reforça molt a l'hora de plantejar aquesta legislatura, doncs, les opcions que hi puguin haver, doncs, de diferents governs, doncs, a l'hora, doncs, de pactar, doncs, possibles pactes i acords amb diferents formacions. Jo crec que Esquerra surt molt reforçada d'aquestes eleccions.
Bé, es cal felicitar a qui va prendre les decisions, que sembla, segons m'ha arribat a mi, bé, i Enric Marquès no era la persona en la que inicialment es pensava per encapçalar el projecte post-Lluís Aix.
No, t'ho puc desmentir. És a dir, en el seu moment jo vaig plantejar amb els regidors de l'equip de govern d'Esquerra, amb els 5 regidors, és a dir, deu fer un any i mig, entre un any i mig i 2 anys, no us recordo exactament quan, vaig convocar-los, vam tenir una reunió aquí a l'Ajuntament, de dir, escolteu, jo no em torno a presentar, això va a missa, això és ferm, crec que és el moment que hem de plantejar la possibilitat, doncs, de qui pugui ser la persona que em substitueixi, i crec que seria bo que els primers que us posicionéssiu sou les 4 persones que en aquests moments, doncs, sou regidors, no? I d'aquestes 4 persones, en el seu moment, doncs, en varen sortir 2 persones. És a dir, dels 4 regidors que hi havia, doncs, en aquell primer moment, l'Enric va manifestar que en ell era una qüestió, doncs, que li il·lusionava i que en tenia ganes, i també va manifestar en el seu moment la Gemma Pasqual, dels 4 regidors. A partir d'aquí se'n va parlant, sense res concret, fins que arriba el moment que la Gemma manifesta, doncs, que per situacions personals i condicions personals, el que havia manifestat de dir que ella, doncs, li faria il·lusió poder ser la persona que encapçalés la llista, doncs va decidir ella mateixa apartar-se, reparteixo, per condicions personals, de la mateixa manera, doncs, que ho ha confirmat, doncs, tancant llista davant meu, no? Vull dir que, doncs, en aquests moments, doncs, ella, doncs, tenia altres plantejaments que no fossin, doncs, participar de forma activa en la política municipal. Per tant, va haver-hi una assemblea en què es va proposar l'Enric Marquès com a cap de llista, i l'Enric Marquès va sortir escollit cap de llista per tots els militants que van assistir-hi, entre ells en Lluís Saiz. Va sortir cap de llista per unanimitat, per tant, Lluís Saiz ha avalat l'Enric Marquès com a cap de llista des del primer moment.
Canviem de terç. A mi m'agradaria fer una pregunta a l'alcalde republicà. Què vol dir fer república, Lluís? Fer república és només fer independentisme o vol dir una cosa més?
Quins són els principis de la república? La llibertat, la igualtat i la fraternitat, no? Per tant, fer república és fer polítiques de cohesió. Fer república és invertir en les persones, que precisament, doncs, aquest cap de setmana ha sortit un informe i un treball, doncs, que ha fet el Digital Nació Digital, allà on es valoren, en aquest cas, quina és la inversió o quins són els recursos que destinen els ajuntaments de Catalunya en polítiques socials, entenem polítiques socials com serveis socials, salut més ensenyament. I la Bisbal surt en el rànquing de les ciutats de més de 10.000 habitants del país en tercera posició, i la primera de comarques gironines d'inversió en renta per càpita, és a dir, d'inversió per habitant. Per tant, això és fer república. La inversió més enllà del totxo, per dir-ho d'una manera, de l'asfalt i de l'enquitrenatge, és intentar que aquests ciutadans, doncs, que passen, doncs, per situacions, doncs, més desfavorides, puguin tenir en l'Ajuntament un supluig, puguin tenir un reforç i, evidentment, treballar amb la cohesió. Som una ciutat que tenim molta gent d'orígens diferents. I l'Enric ho ha dit molt bé durant aquesta campanya. Aquí és bisbalenc tot aquell que té ganes de sentir-se'n i viu independentment de l'origen. Per tant, jo crec que fer república va en aquest sentit. Com més capaços siguem de cohesionar la gent amb un objectiu, i amb un objectiu doncs, de millorar el seu estat de vida, millorar tot el que sigui l'accés a poder desenvolupar-se personalment, que passem de ser una societat en lloc de ser únicament entendre el servei social o l'acció social com un acte de beneficència o de caritat. Jo crec que la millor acció social és l'inversió en la persona, en la seva formació i en el seu desenvolupament. I crec que això és fonamentalment fer república.
Anem a fer un petit repàs, diguéssim, de la teva trajectòria.
Ui, quina por.
Teòricament és l'objecte de l'entrevista. Tu entres a l'Ajuntament l'any 1995, si no m'ha xerrat.
No, el 99.
Veus, si no,
el 99. Ja, el 95 és la primera vegada que formo part d'una candidatura d'Esquerra Republicana, però no sóc escollit.
Aquí estava
de número 2 i no vaig ser escollit president.
Entres el 99 amb Ramon Romaguera com a alcalde.
Entro el 99 amb el millor resultat que ha tingut mai un alcalde de la Bisbal, Ramon Romaguera, que va fer 10 de 13 regidors amb una xifra clavada de vots, 2.700 vots.
Carai, ho has de tenir absolutament present.
No, m'agrada la política municipal, m'agraden les estadístiques i ho segueixo, però és una dada fàcil de recordar. 10 de 13 i 2.700 vots és fàcil de recordar.
És que es dona la circumstància que tant per raons personals com també polítiques, Ramon Romaguera, l'ombra de Ramon Romaguera, sembla que d'alguna manera és força allargada amb la vida una miqueta política, fins i tot personal en una època, amb Lluís Saiz. Com ha passat això?
Com ha passat o com ha passat?
Com ha passat?
Passat. No, aviam, a mi és una situació personalment que em sap greu, perquè jo amb Ramon Romaguera, en el seu moment, la majoria de persones de la Bisbal que ens puguin escoltar i els de fora, doncs, s'entenen ara, amb en Ramon Romaguera hi havia una relació laboral, és a dir, en Ramon Romaguera té una empresa que el 50% ell és en té les accions d'aquesta societat i l'altre 50%, a parts iguals, 25% el meu pare i 25% la meva mare. I jo en aquesta societat, en aquesta empresa, hi he treballat. Per tant, a partir d'aquí, hi ha un grau de coneixement i relació important. Jo recordo en el seu moment, tu parlaves del 95, i el 95, quan en Ramon Romaguera és escollit alcalde, Ramon Romaguera és alcalde gràcies a Esquerra Republicana. Malgrat Esquerra Republicana no entra en el govern. Aquesta situació política llavors es veu reforçada en la següent legislatura, en aquesta famosa que ell en fa 10 i en fa 2 CiU i un en fa Esquerra, quan jo potser agafo un paper més preponderant a nivell d'oposició, perquè CiU en aquell moment, després de la clatellada que s'havien fotut, doncs va ser una legislatura molt passiva per part seva, i en aquest cas doncs, a mi em va tocar doncs, un paper més d'oposició dura, no? I jo crec que no va saber-ho entendre, no? I al següent pas, estem de 1 a 3, a les següents eleccions, Ramon Romaguera passa de 10 a 8, Esquerra passa de 1 a 3, segona força més votada, i arribem al 2007 en què quedem empatats i Esquerra li pren l'alcaldia, no? A vegades, i quan portes llargs mandats, potser el que es pensa que és el senyor li toca molt la moral que el mesurer vingui i li tregui, no? El govern de la casa, per dir-ho d'una manera, no? Jo crec que és d'aquelles coses que va passar, no va pair-ho, no va acceptar-ho, per tant el 2007-2011 va ser una legislatura molt i molt complicada, molt i molt complicada, on per primera vegada doncs, es judicialitza la vida política a la Bisbal. Bé, i tots ens coneixem una mica doncs, com tot plegat, no? A mi el que me molesta més, independentment de les desavinències que pugui haver-hi personals que poden haver sorgit, doncs perquè cadascú psicològicament doncs, és com és i mentalment és com és i pots veure doncs, enemics per tots costats o només en pots veure un, és que jo crec que hi ha hagut un moment en què potser calia més amb algú que ha estat alcalde un sentit de responsabilitat institucional. I a mi és personalment el que m'ha sap més greu. És a dir, jo crec que tots hem de saber quan ha estat el nostre moment i tan important és saber entrar i guanyar com saber perdre, si es dona el cas, i marxar. I jo crec que això és el que s'ha de saber, és a dir, jo crec que és una cosa que un ha de saber quan ha passat el seu moment, quan és el seu moment i ara és el moment d'altres persones. Evidentment que quan ets alcalde a nivell personal pots tenir aquell punt d'ego reforçat, no? I que potser no tothom sap assumir-ho igual de la mateixa manera, però jo crec que un ha de saber i tenir la suficient intel·ligència com per saber que el seu moment s'ha acabat i que, per tant, hi ha altres maneres de fer, hi ha altres maneres de pensar, i que un s'ho ha de mirar-ho com a ciutadà i, en tot cas, la seva opinió, que la pugui donar un entorn com a ciutadà i no intentar incidir en determinats aspectes que ja no estan a les seves mans.
Hi ha qui pensa que algun dels xacres que estem arrastrant a la Bisbal provenen d'aquella etapa, que potser en determinades situacions avui en dia Lluís Saiz no les prendria. Sobretot el tema biblioteca, tornaries a actuar de la mateixa manera, Lluís?
Quan aixeques la cua i veus si és mascle o femella, és molt fàcil opinar i definir. És a dir, hi ha un projecte de biblioteca. Al final, tu proves un projecte perquè hi ha una reacció d'un projecte i uns tècnics que et diuen que aquell informe, que aquell projecte compleix la normativa vigent en el Pla General. Però és que davant de les al·legacions que es van fer en el seu moment, jo recordo que vaig fer una consulta, perquè en aquell moment ja estàvem treballant amb l'equip redactor que havia de fer el nou POM, el nou Pla General, ja s'estava començant a treballar, ja havia hagut l'encàrrec. I jo recordo que vaig fer una consulta a ells, és a dir, l'equip redactor, de dir, escolta'm, i això com ho veus? I ell va ratificar el que manifestaven els tècnics dels serveis tècnics municipals d'urbanisme.
Però en determinades èpoques de la primera part del teu mandat, m'ha donat la impressió que tenies l'enemic a casa. És a dir, que en determinades actuacions com aquestes dues que efectivament tenien darrere l'apoio de l'equip tècnic de l'Ajuntament, penso que, esclar, aquest equip...
Però aquest tècnic de l'Ajuntament, no meu, que és l'equip tècnic de l'Ajuntament.
Anava aquí, és a dir, que semblava que determinades actuacions que posteriorment i parlaves amb determinats juristes, deia, com han pogut caure amb aquesta... Bueno, resulta que donava la impressió aquesta, que tu has tingut una mica a casa, és a dir, que els serveis tècnics en aquesta època determinada no han estat ni de lluny, ni de bon tros a la sala.
Jo no entraré en aquestes valoracions, perquè jo crec que al final, si algú s'equivoca, ningú s'equivoca intencionadament, i menys en qüestions d'aquestes. I jo crec, per tant, que els professionals d'aquesta casa, quan al seu moment signaven una cosa i signaven doncs, que complia la normativa, s'ajustava a la normativa vigent, ho feien plenament convençuts. Per tant, a partir d'aquí, jo no seré mai el que qüestioni tècnicament a una persona, perquè reconec que de la mateixa manera que jo em puc haver equivocat amb la meva tasca tant privada com pública, qualsevol altra persona pot fer-ho. Evidentment, el problema és que hi ha determinats errors o no errors, en funció de si es poden tenir errors o no, determinades situacions que les conseqüències poden ser més o menys importants. I respecte, me comentaves tu, en el segon cas, que era el tema Soria.
Pel que els oients sàpiguen
sí,
de què sí. Parlem, que estem parlant
la liquidació del
contracte. Gent que no és de la Bisbal, però si va haver-hi un contracte es va signar amb Soria, aquest contracte va resultar finalment que tots els organismes consultats van dictaminar que no s'ajustava exactament a la legalitat. Però, esclar, aquesta decisió també, evidentment, anava avalada per uns serveis jurídics, que li van donar el vistiplau.
Sí, serveis jurídics i serveis econòmics. Per tant, estem parlant diferents que ara, perquè en un primer cas parlem de la biblioteca, que és serveis d'urbanisme, en aquest cas estem parlant de serveis jurídics i serveis econòmics.
La biblioteca també, la part servei jurídic, també,
Déu-n'hi-do. Sí, una altra cosa és la defensa que hagin pogut fer els serveis jurídics, però els informes en el seu moment, els informes tècnics per aprovació d'un projecte... Jo amb el tema Soria només diré una cosa. Jo agafo, en el seu moment quan entro d'alcalde, unes negociacions que tenia l'anterior govern amb Soria per fer una ampliació del contracte de Soria amb les mateixes condicions que va fer-ho el govern que en aquest cas vaig liderar jo. A mi el que me sap greu és que tota aquesta polèmica que hi ha hagut respecte a l'entorn de Soria, a part de la legalitat o no legalitat, és que algú que quan ho feia ell, aquell contracte o aquella ampliació de contracte complia tots els requisits, i a la que ho fa en altre, perquè no entra a discutir de fons, no entra a discutir el fons del contracte, sinó que entra a discutir la legalitat. És a dir, si ho fas tu és legal, si no ho fas tu no és legal. Jo crec, sincerament, que aquest cas és el que em molesta més. És a dir, jo crec que un ha de ser coherent tant si està governant com si està a l'oposició. És a dir, i això és una de les coses que m'he intentat aplicar a mi mateix. És a dir, la mateixa coherència, el mateix discurs he fet estar al govern que està en l'oposició respecte a quins temes, segons quins temes i segons quines qüestions. I aquí és el cas que em va molestar més respecte a la qüestió de Soria. Em va saber greu, perquè a més se'm va negar i n'hi havia proves de que s'estava treballant i s'estava negociant una ampliació de contracte amb l'empresa que reprenc jo. És a dir, el que no pot ser és que, és a dir, tu pots dir no, és un mal acord, però el que s'entra a qüestionar llavors és la legalitat, quan mentre un ho feia no es qüestionava la legalitat.
Tantes. Bé, a mi m'agradaria d'alguna manera que sàpiga una mica la teva opinió, a veure quins han estat els millors moments d'aquest llarg mandat, de dos, repartit en tres etapes, i els pitjors.
A veure, jo crec que de bons moments n'hi ha molt, evidentment, veure la trajectòria en aquest cas. Vam començar amb un regidor, no?, en un moment en què tothom va patir una davallada important i Esquerra vam mantenir els mobles mantinguent el regidor. Doncs veure aquesta evolució, veure el conjunt de persones amb el que he treballat, el conjunt de persones doncs, amb el que m'he recolzat, el conjunt de persones que han confiat en mi, la resposta en general de la ciutadania, que sempre doncs, he notat un respecte i un apreci independentment de que em votessin o no em votessin. Crec que això doncs és d'aquelles coses que personalment a mi m'omplen. Jo m'he quedat amb aquesta idea, amb el respecte de bona part dels ciutadans i ciutadanes. A nivell d'acció de govern, jo crec que hi ha moltes qüestions doncs que probablement doncs jo crec que me'n sento especialment satisfet, com pot ser en aquest cas doncs el pla de barris amb totes les actuacions del nucli antic. En el seu moment, un cas i una situació que va ser molt polèmica, que va ser la remodelació del passeig Agustí Font, no?, que fins i tot hi va haver-hi recull de signatures que no estaven d'acord en que es traguessin aquells gossos que estaven malalts i tot plegat. Per mi és una satisfacció que un cop l'actuació es vés feta, les persones que havien ladrat aquella recollida de signatures em vinguessin a disculpar-se i dir que estaven equivocats i que havia quedat millor, malgrat la polèmica, tota l'actuació amb els vestidors del camp de futbol, posar en marxa Terracota Museu. Jo crec que també és una actuació doncs, de la qual me'n sento especialment content i satisfet, i evidentment queden moltes coses per fer, no? És a dir, m'encantaria tenir la biblioteca acabada. M'encantaria, perquè aquesta va ser una aposta personal i ja veus com va anar, no? I també m'ha quedat amb l'orgull d'haver pogut ser alcalde de la meva ciutat. Vull dir, jo crec que aquesta és una... que això és un orgull per qualsevol bisbalenc o bisbalenca que pugui doncs, tenir cert interès en la vida pública i en el servei públic. El fet d'haver pogut ser alcalde, doncs, per a mi, evidentment, és un orgull que no me'l pot treure ningú. Moments dolents. Malgrat ser tres vegades alcalde, l'una d'entremig va ser 5 mesos, la primera vegada, el 2007-2011, malgrat la pressió que pogués fer l'oposició, era un moment en què hi havia alegria des del punt de vista econòmic, eh? Hi havia caler, la gent tenia, perquè la crisi, com aquell qui diu, es comença a notar cap al final de la legislatura, i notes el canvi quan entres ara, el 2015, en què hi ha molta gent doncs, que te passa problemes des del punt de vista econòmic, problemes doncs, des del punt de vista de no arribar a final de mes o final de quinzena o final de setmana, i que l'alcalde el veuen com a l'última persona que els hi pot solucionar aquest problema, que els hi pot donar un cop de mà. És a dir, aquesta proximitat i davant de segons quines situacions sí que a vegades te fa estar malament, també per la impotència de segons com poder ajudar, no? Mal moments, home, la moció de censura evidentment va ser un mal moment. Negar-ho seria, jo crec que seria absurd. I evidentment aquest també jo crec que porta un desgast personal, eh? Vull dir, el fet de ser alcalde, pel que diguem, eh? És a dir, som 10.800 habitants, però això és un poble i ens coneixem i la gent doncs a vegades tampoc sap diferenciar massa quan és el moment d'interpel·lar o no interpel·lar a l'alcalde, doncs, per exemple, doncs un moment de cap de setmana que estigui sortint fent un cafè o prenent una cervesa, doncs, no? Sentat en una terrassa.
Alcalde, hem d'anar acabant, que ara sí que el temps ha menjat. Ja. Quin futur tenim per davant, alcalde?
Futur
polític?
Futur polític, jo vaig dir en el seu moment que en aquests moments doncs, em posava a disposició del partit per si creia que els podia ajudar amb alguna cosa, però no en aquests moments, repeteixo, la meva situació, el que faré és, dintre de les meves possibilitats, és poder prendre'm un cert temps sabàtic per acabar d'ordenar alguns aspectes a nivell personal i a partir d'aquí doncs, poder fer d'aquest temps sabàtic doncs, prendre doncs, la decisió que cregui que sigui la millor per la meva vida i per la del meu entorn. Per tant, amb molta serenor i tranquil·litat doncs, poder prendre les millors decisions.
Alcalde Lluís Aix, tot un plaer.
Com sempre, per mi també.
I encantat d'haver estat a ciutadà del poble que has dirigit durant un grapat d'anys.
Moltes gràcies, un plaer també per mi.
Moltes gràcies per atendre's.
Gràcies a vosaltres.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava, del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre, t'esperem!
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Arribem al final del programa, abans repassem el temps amb l'Albert Aparicio.
El temps d'aquest dimecres serà assolellat amb una temperatura màxima que superarà els 21 graus. A la tarda pot aparèixer tímidament alguns núvols, però en general el cel romandrà serè. Demà i els propers dies el sol i la pujada de temperatura seran els protagonistes.
Gràcies, Albert. Sol, pujada de temperatures... Ja dèiem que ens alegra això. 10 segons i comença el Matí Capital amb en Marc Clapés. Fins demà.